Bona nit. Són les 9:33 minuts, pràcticament. La situació és inventada, però segurament comuna en l'imaginari col·lectiu. Un tren es queda sense frens i s'acosta a tota velocitat cap a un pont que, per ventura dels guionistes, està absolutament destrossat. La por ha dividit els passatgers en dos: els que estan paralitzats i criden davant d'una situació de risc vital evident, i els que miren de fer el que sigui per intentar esquivar el destí fatal. El nostre tren, ara, és l'habitatge, les dificultats per accedir-hi. El tren s'ha quedat sense frens i s'acosta al pont. Hi ha passatgers que diuen que ens estavellarem i d'altres que intenten fer alguna cosa per impossible que sembli. Hi ha qui, per aferrar-se a l'optimisme i intentar arrossegar els pessimistes, decideix demanar-los que deixin de cridar, per allò d'aquella teoria segons la qual està contínuament advertint de la possibilitat d'un risc incrementa les possibilitats que s'acabi materialitzant.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
Avui l'executiu central ha aprovat la reforma del Pla Estatal de l'Habitatge, l'enèsim intent d'evitar la col·lisió, o si més no, d'esmorteir-la. Una aprovació que ha coincidit amb un nou advertiment sobre la situació econòmica. En aquest cas, ha estat el comissari europeu d'Afers Econòmics, Joaquín Almunia, qui ha dit que l'economia europea va a la baixa, tot i que s'ha mostrat confiat que els agents econòmics sabran trobar la manera de superar la conjuntura. Una conjuntura que els mercats han traduït en negatiu i l'IBEX 35 acomiada la primera setmana completa de l'any amb una reculada de prop d'un punt i mig percentual, que la deixa per sota dels 14.500 punts. I a partir de 9:45, el debat llits freds i llits calents que es plantegen diverses zones turístiques de muntanya, els productes i serveis premium, i parlarem també de Starbucks. Comencem, doncs. El govern espanyol ha fet avui un pas més per intentar, en paraules de la ministra d'Habitatge, Carme Chacón, que l'accés a la vivenda es converteixi en un dret i no pas en un problema. El Consell de Ministres ha aprovat la reforma del Pla Estatal de l'Habitatge, que per una banda afavoreix sobretot les famílies amb rendes baixes i ara també mitjanes. Per l'altra, té en compte la delicada situació que travessa el sector immobiliari. Sentim la ministra.
Un doble efecte d'aquestes mejores: acceder con las ayudas del plan de vivienda a más familias españolas, a más ciudadanos y ciudadanas, y que suponga un nuevo instrumento de revitalización del sector de la construcción.
Ara us les expliquem totes. Anem a pams, però a Madrid, Txell Feixas, bona nit.
Hola, bona nit.
Quins són els principals canvis d'aquesta reforma?
Doncs el Pla de l'Habitatge 2005-2008 incorpora força modificacions, però us hem preparat un resum amb les de més impacte. Ajudes a les famílies amb rendes mitjanes.
S'amplia el límit del preu que han de tenir els habitatges concertats per poder ser subvencionables.
Per exemple, a Barcelona podrà sol·licitar ajudes una família amb uns ingressos de 3.300 euros mensuals que adquireixi un pis de 316.000 euros.
Lloguer protegit amb opció de compra.
Els inquilins podran tenir aquesta opció passats 10 anys des de la construcció del pis.
Tindran preferència si en fa més de 5 que hi viuen.
Pels propietaris.
Tindran accés a l'ajuda de 6.000 euros per posar un pis en lloguer independentment dels metres quadrats que faci.
I s'incrementa l'import que li podran cobrar el llogater.
Pels promotors.
Es redueix a un any, fins ara eren dos, el termini necessari per requalificar com a protegides les vivendes inicialment lliures.
Si en un any no venen les seves cases, podran ajustar els preus als màxims establerts per l'habitatge usat.
L'objectiu és facilitar als promotors la venda en el mercat lliure i el protegit dels seus pisos en estoc.
A banda, els qui decideixin llogar pisos de nova construcció que faci més d'un any que són al mercat podran rebre l'ajuda directa de 6.000 euros.
Impuls de la rehabilitació.
Es crea una àrea de renovació urbana en què es podran enderrocar vivendes que es trobin en zones molt degradades i construir-ne de noves.
Els promotors i propietaris de vivendes rehabilitades tindran accés a préstecs protegits.
Aquest és el pla, Àlex, i aquests són els efectes que creu que tindrà el Ministeri.
Estimamos que estas nuevas ayudas e incentivos van a ayudar a 250.000 familias más de todas aquellas que habíamos ya sido capaces de ayudar con el plan de vivienda. Esto nos permite más que superar con creces el objetivo inicial que se había propuesto el Gobierno de ayudar a 720.000 familias a acceder a una vivienda. Queremos que continúe este el camino, siendo este el camino de trabajo que estamos llevando a cabo.
Per ara el cost de la iniciativa, 75 milions d'euros.
Doncs allò que deia en Txell, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants també de la plana política. Gràcies i bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Catalunya Informació.
Dos quarts i mig de 10 de la nit, les turbulències dels mercats arran de la crisi creditícia als Estats Units i també arreu del món passen factura a l'economia europea. El comissari europeu d'Afers Econòmics, Joaquín Almunia, ha advertit que l'economia va a la baixa, però confia que els agents econòmics sabran trobar mecanismes per poder fer-hi front, Sílvia Solanes.
Almunia ha afegit que l'alentiment econòmic pot tenir més impacte a Espanya que no en altres països europeus, ja que aquí l'habitatge té un protagonisme destacat.
Una desaceleració en la vivienda tiene algún impacto mayor, alguna décima o algunas décimas de más impacto. Pero no hay que extender ni muchísimo menos una imagen negativa o alarmista.
El comissari no vol que hi hagi alarmisme i per això ha recordat que Espanya creix per sobre de la mitjana europea. També ha dit que les previsions de Brussel·les són que el PIB espanyol augmenti aquest any al 3%.
Gràcies, Sílvia. I a tot això, l'OCDE adverteix que el creixement econòmic dels seus països membres s'alenteix cada carmany.
Segons les dades de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, hi ha una desacceleració a les 7 principals economies de l'OCDE i un debilitament dels Estats Units, Alemanya i el Regne Unit. En canvi, indiquen una millora de les economies emergents, especialment el Brasil. En dades, l'indicador sobre l'evolució econòmica va baixar al conjunt de l'OCDE 0,5 punts al novembre i 2,3 punts als últims 12 mesos.
Un clima d'incertesa que aquesta setmana s'ha instal·lat i sembla que definitivament els parquets. Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Bona nit.
Així doncs, Josep Ramon, s'han imposat els números vermells i l'IBEX acomiada la setmana per sota dels 14.500 punts.
Les negatives perspectives econòmiques per aquest 2008, arran sobretot de l'actual crisi financera i immobiliària, han arrossegat els euromercats. Aquí l'IBEX 35 ha baixat un 0,45% i se situa en els 14.458 punts amb les constructores Sacyr i Acciona i les energètiques al capdavant. En verd, Banesto ha pujat un 0,51% fins als 11,83 euros per acció després d'obtenir uns beneficis a la part baixa de les previsions. En el mercat de divises, l'euro s'ha apreciat davant la moneda nord-americana enfortit. El BCE ha fixat el SEC o AMI oficial a 1,4792 dòlars.
Divendres, doncs, Josep Ramon, que reflecteix el comportament de les borses al llarg de tota la setmana.
Doncs la setmana ens ha deixat nous dubtes sobre l'estat real de l'economia mundial. Mentre la Reserva Federal nord-americana gairebé anunciava noves retallades de tipus, el BCE i el Banc d'Anglaterra han deixat intactes el preu del diner, tot i el repunt de la inflació, a l'espera que s'aclareixin les moltes incerteses derivades de l'actual crisi financera. Unes amenaces que han provocat el pitjor començament d'any borsari des del 2000. En el món empresarial, aquí bon comportament en borsa de Telefònica, que regalava al mercat espanyol la seva primera sessió en positiu de l'any, i d'unes energètiques, sobretot amb les elèctriques al capdavant. En negatiu, immobiliàries i constructores, bancs i tèxtils, arrossegades aquestes per un comportament negatiu d'un sector arreu molt afectat per un descens del consum.
Gràcies, Josep Ramon. I a tot això, Wall Street encara a la recta final de la setmana en negatiu, en clarament negatiu. A aquesta hora el Dow Jones recula un destacadíssim 2%, mentre que el Nasdaq recula també un 2,1%.
Catalunya Informació.
Més coses. La meitat dels inspectors de treball que operen a Catalunya passaran a ser funcionaris de la Generalitat a partir del segon semestre, quan entri en vigor l'Agència Catalana de la Inspecció de Treball.
Actualment hi ha uns 120 inspectors que són funcionaris de l'Estat, però quan es faci efectiu el traspàs de part de la competència dependran directament del Departament de Treball. La consellera Mercè Arna, a més, considera que la plantilla s'haurà d'ampliar.
Una política laboral sense la inspecció moltes vegades pot ser fum. I per ser una política laboral efectiva, el que necessitem són més recursos. I en aquest moment pensem que la inspecció de treball està dotat de pocs recursos. Hi haurà un increment necessàriament.
La creació de l'Agència Catalana d'Inspecció es va pactar a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de dijous.
3 minuts per repassar breument altres notícies destacades de l'àmbit econòmic d'aquesta jornada de divendres. La setmana que ve s'adjudicaran les obres del túnel de l'AVE pel centre de Barcelona.
El govern central ho ha confirmat després del Consell de Ministres d'avui amb la voluntat de tallar qualsevol especulació més sobre el futur del polèmic projecte congelat des de l'octubre. D'altra banda, les cambres de comerç de Catalunya han demanat el traspàs immediat de Rodalies amb el finançament corresponent i participar de la gestió dels aeroports catalans un cop s'hagin traspassat.
Un fitxatge de renom, el del Banc Santander, que ha fitxat Rodrigo Rato.
L'exdirector gerent del Fons Monetari Internacional i exvicepresident econòmic del govern Aznar s'incorporarà al Santander com a assessor del banc. Cobrarà 200.000 euros a l'any i compaginarà aquesta feina amb la de directiu al banc de negocis nord-americà, l'Azar.
Les vendes de Nissan a Espanya creixen un 7,7% al desembre.
Aquest augment es deu sobretot al nou model del totterren Qashqai, el més venut de la marca. També destaquen les vendes dels models Pathfinder i Navara, que es fabriquen a Barcelona. Recordem que la companyia ha anunciat una retallada de plantilla a la zona franca perquè pronostica un descens de la producció d'aquests dos models.
25 actes d'inspecció obertes per incompliment de la llei de rebaixes.
Després d'inspeccionar uns 1.000 comerços, la Generalitat ha obert 25 actes a establiments que vulneraven la llei de rebaixes. La major part són pel fet d'avançar els descomptes als terminis marcats pel govern. Això vol dir que un 2% dels comerços es van saltar a la normativa. Aquest diumenge els establiments comercials poden obrir.
Amancio Ortega compra l'edifici de la futura seu de Bacardí a Miami.
El propietari de Zara ha comprat l'immoble que aviat ocuparà com a llogater l'empresa cubana d'origen català. La compra forma part dels plans d'inversió d'Ortega als Estats Units, on ja ha adquirit edificis a Nova York, Washington, Boston i San Francisco.
Rolls-Royce, la mítica marca d'automòbils de luxe, retallarà 2.300 llocs de treball, el 6% de la seva plantilla actual.
Amb això, la companyia britànica pretén reduir costos per pal·liar els efectes de la caiguda del dòlar i la pujada del preu de primeres matèries. El 2007, el seu marge de benefici va ser un 51% inferior que el 2006.
D'aquesta manera hem arribat pràcticament al punt de 3:15 de la nit. És moment a l'economia i empresa d'interessar-nos també per altres notícies al marge de l'actualitat econòmica. Saludem per això en Francesc Cano. Francesc, bona nit.
Hola, Àlex, bona nit. Presó incondicional per al presumpte terra Martín Sarasola, acusat de les dues morts a l'atemptat de la T4 de Barajas. En la seva declaració davant del jutge Fernando Grande Marlaska, Sarasola ha denunciat que també va ser maltractat. L'Audiència Nacional disposa d'un primer informe policial que vincula Batasuna amb Acció Nacionalista Basca i amb el Partit Comunista de les Terres Basques. La petició d'il·legalització es podria formalitzar la setmana que ve. I les obres del túnel de l'AVE per l'Eixample de Barcelona s'adjudicaran divendres que ve, segons ha anunciat la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega. L'alcalde Jordi Areu celebra la decisió perquè diu que l'obra és primordial per al desenvolupament de la ciutat. Anem ara pel trànsit. Anna Gravalosa, bona nit.
Hola, bona nit. Bé, doncs aquesta hora la circulació és fluida en general, però destaquem encara les rondes. A la de dalt, amb aturades intermitents de Sarrià, Vall d'Aura i la litoral, amb circulació intensa al passeig de la zona franca a la Barceloneta, en tots dos casos en sentit Besòs.
I pel que fa al temps, els ruixats continuen avançant cap a l'est. En les pròximes hores arribaran a les comarques de Barcelona, alguns ja ho han fet, també de Girona, tret de la meitat nord en general, però seran febles i dispersos.
Gràcies, Francesc. Bona nit.
A tu, Àlex. Bona nit.
La Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix aquest espai.
Continuem després de repassar les més destacades de la jornada. Un dels debats que va apareixent especialment en zones turístiques de muntanya, quan s'aborda quin és el model turístic que interessa, és si és més convenient fer hotels o segones residències. És el debat que popularment es planteja sota la disjuntiva llits freds o llits calents, és a dir, segones residències o hotels. Saludem Josep Maria Balcells, director de l'Escola Universitària de Turisme de les Terres de Lleida. Senyor Balcells, bona nit.
Bona nit.
Aquest debat es va plantejant periòdicament, no?
Bueno, sí, és un debat d'aquestos recurrents dintre del sector turístic i dintre dels professionals del turisme, dintre dels estudis de turisme, en fi, és una cosa que està sempre damunt de la taula i, per descomptat, dintre dels àmbits també de polític, no? Perquè l'administració té molt a dir a l'hora de plantejar i dissenyar i fer plans territorials, etcètera, etcètera. O sigui que és important el tema, sí, sí.
Quin és el model més convenient, per entendre'ns, per una zona de muntanya?
Sempre partim ja, quan parlem de turisme, des de l'òptica, diguéssim, d'un turisme sostenible. O sigui, a partir d'ara ja sempre parlem de la sostenibilitat com un requisit gairebé imprescindible, no? A veure, l'allotjament col·lectiu, o sigui, el que és l'hoteleria convencional, el càmping, etcètera, les residències, cases de pagès, o bueno, tot el que seria comercial, comercial, l'establiment comercial, que suposa clarament una opció molt més sostenible que la segona residència. La segona residència fa un ús abusiu a vegades dels recursos i l'impacte sobre l'economia tampoc és tan important com el de l'hoteleria convencional o de l'allotjament convencional. Això inclús està avaluat. Per exemple, una plaça d'hotel crea aproximadament, però unes 6 vegades més de llocs de treball que una plaça de segona residència. Un allotjament col·lectiu o una plaça d'allotjament col·lectiu genera una despesa 10 vegades superior que una plaça de segona residència. O sigui que tot això està molt calculat.
En tot cas, algun avantatge tindrà, no?, el de les segones residències, o no en té cap?
Bueno, sí. A veure, la segona residència pues, ha contribuït molt a impulsar un sector econòmic tan important com és la construcció. Però, d'altra banda, un cop construïda la segona residència, l'ocupació que genera aquesta segona residència pues, ja s'ha acabat. El turisme tampoc pot estar sempre, diguéssim, a expenses del sector immobiliari, perquè el turisme és una altra cosa.
Senyor Balcells, tal com està la cosa, que sembla que, sobretot, el sector de les segones residències es ressentirà molt d'aquesta crisi de la construcció, els municipis que hagin fet bé els deures i tinguin hotels aniran millor?
Bueno, com dèiem abans, l'hotel genera, a veure, més llocs de treball. Això, indiscutiblement, hem de pensar que sí. Hi ha indrets, hi ha comarques, hi ha regions de que han escollit ja el model des de fa molts anys o s'han vist, en fi, s'han vist abocats a un model que els hi és molt difícil de tornar enrere. Però jo crec que algunes comarques de muntanya encara hi són a temps. En concret, bueno, pues si els plans territorials de muntanya es fan bé i es compleixen les previsions, pues bueno, pot ser que encara hi som a temps a redreçar. Per descomptat, sempre que parlem d'hoteleria, sempre estem parlant de creació de llocs de treball molt per damunt dels que pugui generar la construcció.
Doncs, senyor Josep Maria Balcells, director de l'Escola Universitària de Turisme de Terres de Lleida, gràcies una vegada més i bona nit.
Molt bé, bona nit.
I dius que a través del web heu incrementat extraordinàriament les vendes?
I tant, pensa que amb internet ara tenim clients d'arreu del món.
Nosaltres també ens hauríem de posar les piles i innovar, però no sabem ni per on començar.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà tenen tècnics que t'orienten, organitzen jornades i seminaris, atenen consultes.
Sí senyor, un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona, amb les empreses per arribar més lluny. 902 448 448.
Hola, bona nit a tothom. Són les 11 en punt i comencem el Catalunya Nit.
Catalunya Nit. Cada dia, d'11 a 12 de la nit, una hora per pensar en clau política a Catalunya Informació.
De seguida us ampliarem aquesta notícia de portada de la crònica política.
Repassem tota l'actualitat i analitzem la crònica política de la jornada amb els seus protagonistes i els nostres col·laboradors.
Avui parlarem amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal.
Catalunya Nit amb Lluís Urpí, a Catalunya Informació.
Economia i empresa. L'actualitat econòmica a Catalunya Informació.
I després del debat entre llits freds i llits calents, moments per saludar Queta Carmany. Queta, bona nit.
Bona nit.
Queta, de què parlem a l'espai de tendències?
Doncs avui parlarem del que s'ha anomenat premiumització, és a dir, la proliferació de productes i experiències premium.
I en què consisteix aquesta paraulota?
Doncs mira, els productes premium són aquells de gamma alta. En molts casos es tracta d'articles de consum habitual, com la sal o l'aigua, però que tenen un plus de sofisticació. Al darrere molts hi veuen una certa revolució de la classe mitjana alta, que amb un poder adquisitiu més alt es vol desmarcar en la compra de productes que els diferenciïn i pels quals estan disposats a pagar una mica més. Evidentment, les companyies no han tardat a incorporar la categoria premium als seus productes i, de fet, molts experts s'atreveixen a dir que el 2008 cap producte ni companyia es podrà escapar de la premiumització.
És allò de la recerca de l'exclusivitat.
Exacte, i al llarg del 2008 en parlarem i molt, ja que s'està convertint en una necessitat que s'intenta cobrir de moltes maneres i que s'adapten a tot tipus d'estatus.
I són aquest a productes únics o modificacions dels ja existents?
Doncs hi ha de tot. Hi ha des de sucs que han fet una categoria premium i que poden trobar a qualsevol supermercat fins a, i com hem vist aquí, les aigües de Lutsa. I l'últim crit, articles premium, com l'aigua Blinkac 2O, que ha tret la seva versió superior.
Déu-n'hi-do. A part d'aquests productes, també parlaves d'experiències premium.
Sí, des de l'avant class de qualsevol avió fins a les cabines que ofereix Singapore Airlines en tota mena de prestacions. I això ens porta al corrent Uber Premium, és a dir, exclusivitat pura a partir d'experiències i articles de luxe gairebé únics i només aptes per a les butxaques dels més rics del món.
Algun exemple?
Doncs ordinadors portàtils en diamants incrustats, cotxes fabricats a mida, viatges impossibles o illes paradisíques que es poden comprar. Però no només es tracta d'això, sinó de ser convidat a les experiències considerades més exclusives i a les quals només hi poden accedir, podríem dir, un grup d'escollits.
I no som nosaltres?
No.
Gràcies, Queta, bona nit.
Bona nit. Sexy light. I want to feel sexy
light. 902 19 00 49. Siguis on siguis, truca'ns per saber el més nou. Els últims titulars de Catalunya Informació al teu telèfon. Des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, 902 19 00 49.
Catalunya Informació, la ràdio de referència. Expliquem els temes més importants del dia. Catalunya Informació, directe a la notícia. Estratègies empresarials, amb Xavier Marcet.
A la recta final del nostre programa hem de saludar en Xavier Marcet. Avui no el tenim present a l'estudi, el tenim lluny, bastant lluny. Xavier, bona nit.
Bona nit.
A Chicago, no?
Chicago.
Déu-n'hi-do, quina ciutat més bonica, no?
És una ciutat preciosa que està a punt de nevar i que, en tot cas, per anar a fer negocis a l'hivern no és el més recomanable, però, en fi, una gran ciutat.
Vaja, en tot cas, un marc incorporable per parlar justament de la notícia que ens proposes, que és aquest canvi d'estratègia de Starbucks, que és la principal cadena, xarxa, de cafeteries dels Estats Units.
Sí, precisament la segona que van crear la van crear aquí a Chicago fa 20 anys. La van crear amb un concepte diferent, un espai entre la feina i casa. De fet, tots els nostres oients se situen bé aquest tipus de cafeteries, amb aquests sofàs. És una mica diferent en el cas nostre, perquè nosaltres teníem aquí un bon cafè. Als Estats Units ja sabeu el cafè que prenen, i és una cosa diferent. I en aquest cas es buscava un cafè de més qualitat. Van tenir molta sort, van tenir molt d'èxit al començament, perquè jo crec que van trobar uns espais en el que, a més, doncs, segurament s'hi sentien més còmodes les dones inicialment, tot i que després ha tingut èxit amb tots, diguem-ne, amb tothom. I, a més, van tenir la sort de que aquesta sèrie, l'Ally McBeal, doncs, va començar, d'alguna manera o altra, a treure'ls. I van tenir una explosió bestial. Hi ha una cosa molt divertida, Àlex, que si els nostres oients la volen fer, si entren al YouTube i posen Simpson a Starbucks, hi ha un capítol en el qual es veu, diguem-ne, la família Simpson que van, diguem-ne, passant per un mall d'aquests, un centre comercial d'aquests, en el qual, diguem-ne, van passant i cada cop, diguem-ne, es va veient que hi ha un Starbucks a costat de l'altre, un Starbucks a costat de l'altre, i al final del capítol tot el mall són Starbucks, no? Doncs una mica el que ha passat és això.
O sigui, és una empresa que està a punt de morir d'èxit o no corre perill?
És una empresa que ha començat a tenir un descens en el que era la seva carrera meteòrica, en el qual realment és insòlid el nombre de Starbucks que trobes especialment als Estats Units i especialment a les grans ciutats. No? A Espanya n'hi ha uns 60, per tant, i a Catalunya també n'hi ha, per tant, la gent jo crec que els identifica bastant bé. Però aquí realment, a vegades en trobes un acostat de l'altre, és com en el nostre cas les oficines bancàries, doncs més o menys similar. No? I el que ha passat és que han intentat diferents estratègies. Com totes les empreses, busquen guanyar més. Van tenir molt èxit en comercialitzar música. És curiós, no? Vas allà, aprens el teu cafè i trobes un CD de Paul McCartney, de Bob Dylan, i el pots, diguem-ne, comprar. Però altres coses, com el menjar per emportar i altres que no eren exactament aquest ambient inicial que es volia donar, aquest clima diferent, de respecte i a la vegada de comoditat, doncs no ha acabat de sortir bé i torna, diguem-ne, a governar l'empresa el seu fundador, Howard Schultz, i amb un canvi clar, que és tornar als orígens.
És allò tan sabut de si funciona no ho toquis, no?
Sí, i no creixem tant. I no creixem tant. I és curiós perquè avui dia més aviat sempre ens pensem, diguem-ne, que el futur és el creixement, etc. I paren, tornen a la fidelització. Hi ha una cosa que és sorprenent. Si els nostres oients entren avui a starbucks.com, veuran que en la pàgina central del website de Starbucks hi ha una carta del president en el que explica l'estratègia. Nosaltres fem comentaris d'estratègia empresarial, però normalment no trobem pàgines, primeres pàgines on s'expliqui això, no? I veurem exactament què passa, no? Perquè McDonald's ha anunciat una competència ferotge a Starbucks, començant a obrir cafeteries arreu del món.
Això que es diu el McCafé.
Sí, és una altra, jo suposo, peça, diguem-ne, en aquesta reflexió sobre el que ha de ser, no? Starbucks, a més, és una empresa que s'ha estudiat, hi ha un cas escrit a Harvard, que és el màxim que li pot passar a una empresa, que t'escriguin un cas a Harvard sobre Starbucks, en el qual hi ha reflexions sobre com ha crescut, sobre el bé que han tractat els seus treballadors, el tipus de publicitat que han fet, que preferien, diguem-ne, tenir motivats a la gent, etcètera, etcètera, etcètera. Veurem ara si hauran de tornar a escriure un altre cas de Harvard, veurem com evoluciona Starbucks i aquest canvi d'estratègia que d'alguna manera o altra és tornar als orígens.
Doncs haurem de seguir. No marxis en tot cas, Xavier, perquè estic segur que la frase del comiat d'avui segur que et sona. És aquesta, la llegeixo. La comunicació corporativa només té un valor diferencial per a les organitzacions si entenem com interactua amb la resta de factors clau d'una empresa o d'un projecte. No podem continuar imaginant la comunicació com un afegit a una realitat que li és autònoma. Et sona això?
Em sona bastant, sí.
És estret del teu blog, no? De xaviermercet.com.
Doncs moltes gràcies.
Doncs Xavier, bon cap de setmana.
Gràcies.
I a tots vosaltres també, oients, bona nit. Ens retrobem dilluns.
Economia i empresa a Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
Són les 10. Presó incondicional per al presumpte etarra Martín Sarasola, acusat de les dues morts en l'atemptat de la T4 de Barajas. En la seva declaració davant del jutge Grande Marlaska, Sarasola ha denunciat que també va ser maltractat. L'Audiència Nacional disposa d'un primer informe policial que vincula Batasuna amb Acció Nacionalista Basca i el Partit Comunista de les Terres Basques. La petició d'il·legalització es podria formalitzar la setmana que ve. Les obres del túnel de l'AVE per l'Eixample de Barcelona s'adjudicaran